migdia al Mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Esperem que hagi anat molt bé la jornada de l'Epifania i els Reis. Hem tornat a la normalitat. I volem presentar-vos avui, per començar, una iniciativa molt interessant. Són unes trobades pedagògiques i disteses per compartir un treball pastoral. Es fan a Sant Feliu de Llobregat, a la Casa de l'Església d'aquesta diòcesi. I hi haurà, aquesta mateixa tarda a les 6, una nova sessió. El nom és el Cafè dels Divendres. Manel Duasso, diaca i delegat diocesà d'ensenyament de la diòcesi de Sant Feliu, explica que aquestes trobades tenen, durant aquest curs, l'afecte i la sexualitat com a qüestió prioritària. També la trobada mensual és oberta a tothom, tot i que sigui una iniciativa diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Les trobades del Cafè dels Divendres van començar el 6 d'octubre passat i n'hi ha una cada primer divendres de mes, tot i que aquest gener s'ha ajornat una setmana per la coincidència del dia 5 de gener amb les festes nadalenques. Si voleu, a les 6 de la tarda, a la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat, al carrer Armenteres, allà teniu una cita, sobretot si sou professors o si sou educadors. Avui a la taula de testimonis presentarem un centenari, el de la institució Teresiana, que tenia ahir mateix dijous una missa d'acció de gràcies per posar el tret de sortida a la commemoració. Al vespre va ser a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. I d'altra banda, una altra commemoració, de la qual ja ens fèiem ressò ara fa pocs mesos, és la dels teatins, 500 anys. I dins dels actes, aquest diumenge a 2:15 del migdia a l'església de Sant Gaietà, al carrer Consell de 100-293, el bisbe auxiliar Javier Vilanova presidirà la missa, que és un dels actes importants a Catalunya d'aquesta celebració, d'aquest cinquè centenari dels teatins. Tot això i una miqueta més, amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies, us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions a la Montse Roset a la producció, avui del Jorge Martínez a les vies de so, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. La institució Teresiana, una associació internacional de laics, dones i homes, fundada per Sant Pere Poveda, sacerdot de Linares, a Jaén, celebra ara el seu centenari. L'objectiu d'aquesta obra és contribuir a la promoció humana i social mitjançant la mediació cultural i educativa. És present en 30 països d'Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica i actualment està formada per més de 2.700 membres. Un d'aquests membres és Pilar Sánchez, delegada de la institució Teresiana a Barcelona, i que està participant, lògicament, en l'inici d'aquests actes del centenari. Pilar Sánchez, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per haver acceptat la invitació. I abans d'entrar en matèria, d'altra banda, recordem que els teatins estan d'aniversari rodó, concretament als 500 anys d'aquest orde anomenada Clergues Regulars. Des del 14 de setembre passat se celebra un any jubilar i s'ha preparat molta activitat perquè aquest orde sigui més conegut, un orde històric que d'alguna manera va molt lligat a la història de l'Església d'aquest últim mig mil·lenni. Aquest diumenge, com dèiem, a 12:15, el bisbe Javier Vilanova presidirà l'Eucaristia al carrer Consell de 100-293, l'església de Sant Gaietà. Tenim amb nosaltres Miquel Bonet, que és sacerdot teatí. Benvingut, bona tarda també.
Bona tarda.
Fa poc parlàvem de l'inici dels actes i ja estem, doncs, potser gairebé a l'Equador, oi?
Sí. Bueno, més o menys.
Més o menys. Bé, en què consistirà la celebració d'aquest diumenge? Serà la missa dominical, però té algun accent especial?
No, a veure, serà la missa... Ja he volgut fer molt d'actes, serà la missa, després són socis s'hi han apuntat, m'assembla que són uns 65, dinaran junts al seminari.
Molt bé.
Però aprofito...
Endavant.
Que avui, a la Universitat de Barcelona, comencen 10 sessions de 2 hores cada una parlant del catolicisme fa 500 anys i també dintre d'aquestes, diríem, exposicions hi haurà almenys 10 hores que parlaran dels tètics.
Doncs important, perquè...
Per mi està molt important, perquè no ho vam organitzar nosaltres.
Clar.
Ho va organitzar la mateixa universitat a través de Ida Mauro, que coneix molt bé els teatins, sobretot els teatins de Nàpols.
Uh-huh. I a grans trets, com era el catolicisme d'ara fa 500 anys? Què podem dir?
A veure, eren tots aquells papes, no? Que, bé, no? Era més polítics que religiosos, diríem així, no? Però que hi va haver aquest gran moviment. Jo aquest dia s'estia repassant la història i tant Jedin com Pastor insisteixen molt de que la reforma va ser possible a través precisament de seglars, els oratoris de l'amor diví o les companyies de l'amor diví i alguns sacerdots dins d'aquests grups de seglars.
Uh-huh. I, clar, evidentment calia corregir allò que el papa francès diu avui que són colonitzacions ideològiques, és a dir, que els papes i la jerarquia sigui política no és el que toca.
Exactament.
Quan parlem de Jesucrist i del seu missatge.
Havien defensat d'estar pontificis, per mi ha estat una gràcia de Déu que no hagi estat pontificis en aquest moment.
Sí, sí. Bé, en tot cas, això és un tema que sempre pot estar en el debat i no sí. És nuclear en l'Església i en l'Evangeli. Els clergues regulars, d'alguna manera, són pioners en un seguit d'ordes i congregacions que van venir després, els escolapis, els jesuïtes més tard, i d'alguna manera són com l'essència, no?, d'aquesta Església, on els seus clergues poden estar en el món, però també necessiten viure en comunitat, en pregària, sense ser monjos o frares.
Sí. De totes maneres, també me n'estic donant de que, sobretot, dominics i benedictins varen influir molt en la mentalitat dels fundadors.
I que... Sí.
És molt important la pregària.
Clar,
no?
L'hora et labora i la vida contemplativa.
Exactament.
Sí, sí.
I després l'activitat.
I l'activitat, no? Que també és important en molts convents, sí. Fins i tot de clergues regulars en general, no,
sí.
No vostès.
Sí, en general.
Es prega i es treballa. Com definiria el carisma dels teatins, d'alguna manera? Són sacerdots diocesans, de fet, vostè està al servei de la diòcesi de Barcelona.
A veure, el nostre lema... aquell text de Sant Mateu, cerqueu sobretot el reina de Déu, la seva justícia, després la de més vendrà per afegir-ho.
Queda clar.
Queda clar, sobretot, per exemple, en aquell moment hi havia els monjos que vivien de els béns que tenien els monestirs, no? I hi havia els mendicants que podien demanar llimosna. Almaina, perdó.
Sí, tranquil.
I els teatins, pues, ni van voler demanar almaina, ni van voler tenir propietats realment de poder viure, no? Confiar plenament en la providència. Amb aquell text, també, de la Sagrada Escritura, l'obrer és digne d'un bon salari, no? Per tant, si nosaltres treballem pel reina de Déu, Déu ens ha de alimentar i ens ha de vestir.
I tant, com deia Antoni Gaudí,
el carisma
les grans obres viuen de la providència.
El carisma és
aquest, molt bé. I a partir d'aquí doncs tenen comunitats, ara a Barcelona són pocs, no és qüestió de nombre, però tenen aquest santuari molt carismàtic, molt conegut, al carrer Consell de 100-293, ben a prop d'aquí, on a més de les celebracions sacramentals i el culte i la caritat, hi ha també la cultura, molt important, amb concerts, pràcticament tots els diumenges.
Sí. Va ser... Bé, no dic que de la necessitat fem una virtut, però la gent que ens demanava per poder fer concerts, jo sempre els he obert les portes de l'església, no? Al principi, realment, alguns ho criticaven, no els que venien sempre donaven les gràcies mil i una vegada, no? per obrir les portes a la cultura, sobretot a la cultura musical.
I els que ho criticaven, de què es queixaven?
Els que criticaven ara també comencen a obrir les portes perquè hi hagi concerts a altres esglésies.
Clar, clar, clar. De vegades passa això, no? La petita competència.
Entens.
Bé, i finalment destacar mossèn Miquel Bonet, o pare Miquel Bonet, què queda d'aquest cinquè centenari? Hi ha la previsió d'una eucaristia al maig que presidirà el cardenal Omella, també en diumenge, algun acte més que vulgui destacar aquí a Catalunya i al final a Roma, em sembla. Oi?
Sí. Bueno, a Catalunya tres seglars parlaran de distint... Ja n'hi ha un que va parlar sobre en Carles V i Pau IV. Uh-huh. Un altre parlarà sobre els oratoris de l'amor diví. Un altre parlarà sobre unes cartes que escriu Sant Gaietà a una monja dominica, Laura Miani, sobre la seva experiència mística del dia de Nadal del 1517 a l'església de Santa Maria la Major. Va tenir l'experiència de que a la Verge li entregava el nen Jesús recent nascut. No? Parlarà d'aquestes cartes. I un altre parlarà i insistirà sobre les companyies de l'amor diví. Són tots seglars.
Uh-huh. I aquestes conferències són en dia feiner? En...
No, són els diumenges abans dels concerts.
Per tant, a la tarda,
com a
mitja tarda.
Diumenge a la tarda, cap a les 5, 5 i quart, no sé exactament, però això depèn...
Els concerts són a les 6, això sí que ho sabem.
Sí. I bueno, pues això. Després de les conferències hi haurà també el concert.
Doncs això seran diferents diumenges. En tot cas, invitem els qui estiguin interessats a buscar Teatins, Església Sant Gaietà, internet, o anar directament al carrer Consell de 100-293 al centre de Barcelona, ben a prop d'aquí i del seminari. I bé, després comentarem una mica la previsió de la missa del cardenal Omella i del final a Roma, però entrem en l'altre tema que ens ocupa avui, que és la institució teresiana, com dèiem, fundada per Sant Pere Poveda. En aquest cas, Sant Pere Poveda no era un religiós ni un místic, sinó un sacerdot del món, no? Un home profeta del segle XIX, que va néixer a Linares i va tenir la intuïció d'obrir una obra de laics i laiques per homes i dones, diferents estats de vida, al servei de la cultura i del món. Bé, com funciona la institució teresiana actualment? Com la definiria Pilar Sánchez?
Bé, doncs pues la institució, jo crec que l'important són les persones, sempre han sigut i són i espero que seran, i llavors funciona pues, com una unitat de dues associacions, que està la associació pròpiament de que ens denominem teresianes, formada per dones,
sí,
que tenen un compromís amb la institució d'entrega total a la missió de la institució, i després estan pues, les associacions que denominem associació col·laboradora de la institució teresiana, que està format per homes i dones que poden estar pues,
casats, solters,
i llavors,
però que no tenen aquest compromís de disponibilitat.
No tenen aquest compromís de disponibilitat total per la missió.
Per tant,
però compartim missió, carisma, espiritualitat, des de diferents compromisos.
Molt bé. Com a associació, com dèiem, inclou aquests diferents carismes. En tot cas, què aporten els diversos membres? Cadascú ajuda des de la seva missió. Potser les dones teresianes que tenen disponibilitat plena tenen alguns encàrrecs, els altres uns altres, o tots també podeu...
No, jo crec que tots. Que tota la persona que s'atansa a la institució i d'alguna manera pues, se sent atreta pel seu carisma, jo crec que té aquesta perspectiva, no?, de caure en el compte de la importància que és la promoció de tota persona, des de l'acompanyament, des de l'educació, i jo crec que i la cultura, i llavors també un element molt clau per nosaltres és la família, el jovent i l'educació, pues, formal, no? L'educació reglada,
Sí, sí. Moltes de les membres de la institució teresiana, moltes de les teresianes, de fet, són professores o, sí, o es dediquen a l'àmbit,
sí,
de l'ensenyament.
I va néixer també, a veure, va néixer, no, també no, va néixer sobretot per atendre l'educació en l'ensenyament públic. O sigui, que eren dones que treballàvem en escoles, en normals, en la universitat, sempre era la promoció de la dona per reconèixer el seu dret a la igualtat i als càrrecs de responsabilitat.
Des d'una opció cristiana, eclesial.
Clar, totalment.
Abans deia el pare Miquel Bonet que a la Universitat de Barcelona se li ha acudit organitzar un cicle sobre el catolicisme de fa 500 anys. També era necessari al segle XIX proclamar el missatge cristià, sí, a l'ensenyament públic.
Sí, 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 sí. Bueno, la tasca de Pere Poveder sobretot se desenvolupa en el segle XX, o sigui...
Sí, perdó, sí, sí.
No, no,
ell va néixer al final del...
Sí,
va viure al final del segle XIX, exacte,
sí, sí,
perdó, sí, sí,
sí. Però llavors sí, per nosaltres és clau el que significa l'encarnació, la persona de Crist, o sigui... Però ho va deixar molt clar i jo crec que en l'espiritualitat nostra és punt, no sé, és punt, pal de palla, la,
sí,
figura,
sí,
la persona de Jesucrist.
De Jesucrist, sí, servidor del món.
Sí.
Sabem que a Catalunya funciona des de fa dècades el centre Passatge, abans era el Passatge Mercader, ben bé al centre de Barcelona, i ara em sembla que té la seu a la parròquia dels Àngels,
sí,
al carrer València, i en tot cas és
no,
un...
Ha passat.
Ha canviat,
ara
perdoni,
ha canviat,
sí, sí, és veritat.
Lloc. Ara està en els... caputxins en Pompeia. En
a Pompeia, a l'Avinguda Diagonal.
Sí, l'Avinguda,
sí, sí,
Diagonal.
Disculpi,
no,
ara
no,
jo vaig desfasat.
No, no.
En tot cas, el Centre Passatge ha estat una gran aportació a la vida eclesial, social i cultural de la institució teresiana, i sabem que n'hi ha d'altres. Com estan aquests moments? Què destacaria de les obres que tenen en marxa?
Bueno, bé, pues de les obres que tenim en marxa, jo, a més de lo que és la nostra escola, bueno, l'escola Arrels, en el barri de vivendes del Congrés, està tota la dimensió social, no? D'atendre a les persones més fràgils, més vulnerables. I llavors tenim una fundació, que és la Fundació Privada Viarany, que dona suport a, per una banda, el Centre Passatge, i per una altra banda està el Centre Obert, que és l'atenció a nois fora de l'horari escolar, atenció a les seves famílies, i després està el Centre Convivim, que té una doble tasca. Per una banda està l'atenció a nouvinguts, donant classes de castellà i assessorament legal. Després està també petits projectes com pot ser la Temps i Tu Pots, que ja és a Temps, és atenció a nois sense referències familiars, nouvinguts sense referències familiars. I després pues tot el que és donar suport a aquestes persones per regularitzar la seva situació i donar-les eines per la integració en aquest nostre món.
En el cas del Centre Passatge, ara situat a l'Avinguda Diagonal,
sí,
a Pompeia, al costat dels Caputxins, continuen fent-se, doncs, trobades, diferents iniciatives,
sí,
també d'espiritualitat,
sí,
de diàleg...
Sí, té la seva comunitat de fe, que té també les seves activitats, i després tenen unes altres activitats de caire cultural, com sempre ha sigut el seu segell, el diàleg fer cultura.
Molt important.
Des de,
sí,
des,
sí,
d'allà.
Sí, abans, sí, que parlem dels concerts de l'Església de Sant Gaietà, doncs d'exemples de diàleg fer cultura n'hi ha molts.
Sí.
Amb Pilar Sánchez parlem de la institució teresiana, que obria ahir amb una missa d'acció de gràcies al vespre a la Basílica de la Mercè de Barcelona, presidida pel bisbe David Abadies, els actes del seu centenari. Què més es preveu que hi hagi durant els propers mesos fins l'any vinent?
Bueno, estem estudiant una trobada el dia 21 d'abril en el col·legi Tarrels, per donar a conèixer tota la tasca social de la institució i també convida a la gent a la participació.
Molt bé. Doncs pel 21 d'abril s'està estudiant aquesta trobada, ja la concretarem quan estigui confirmada. Hi ha alguna activitat més que vulgui destacar?
En principi...
A Catalunya, com a mínim, això.
A Barcelona.
A Barcelona, concretament.
A Barcelona, sí.
Doncs...
Bueno, a tota Espanya, a tot el món, pues, estem de celebració.
Sí, doncs, i tant, a Espanya, al món, no diguem a Linares, on va néixer el Pare Poveda.
Sí.
I per acabar, en síntesi, qui era Sant Pere Poveda? El Padre Poveda, molts el coneixen així.
Sí, pues, jo crec que va ser un home, primer, que estimava molt la seva vocació. I després que se va adonar en el seu temps de quines eren les necessitats més urgents, no? I va lluitar, vull dir, ell se va esforçar i va ser agotzarat en els seus projectes per crear en aquells moments el que era, pues, una, diríem, una unió de totes les persones catòliques que creien en la força de l'educació.
I parlem de principis del segle XX,
sí,
on els temps també eren convulsos,
sí,
com ho han estat després.
Fins a l'11. Bueno, vull dir,
fins al 1911.
Ell s'està treballant i està estudiant, fa magisteri, o sigui que, a més de lo que ja era sacerdot, clar.
Sí, es va preocupar molt per l'educació. Sí, a Covadonga, tot i que ell era andalús, però no tenia fronteres, de fet. Bé, doncs, i abans d'acabar el nostre col·loqui d'avui, tot agraïm a Pilar Sánchez que ens hagi parlat de la institució teresiana i del seu centenari, recordar que els teatins tindran al maig una altra missa presidida pel cardenal Omella a l'església de Sant Gaietà i la cloenda a Roma. Ens ho pot sintetitzar breument per acabar, per a Miquel?
Aprofito per dir que el 14 de setembre va venir el bisbe Badies,
sí,
a parlar als capellans i va ser obert a la gent jubilada ja. I va venir força gent, podria haver unes 80 persones a escoltar-lo. Però aprofito que el dia 9 de febrer tornarà el bisbe Badies a parlar als religiosos.
Ah, molt bé.
I també, com que és a les 5 de la tarda, està obert a tots els jubilats que vulguin escoltar-lo.
Doncs no? Molt bé, molt bé. El dia 9 de febrer a les 5 de la tarda.
Exactament. Bueno,
sí, ràpidament.
No, i sobre lo de Roma encara... Els actes estan ja preparant-se, però realment jo encara no tinc un pla concret, sobretot de Barcelona, sobre el que farem.
Que serà el setembre, no?, com a clausura.
Sí.
És de 14 de setembre a 14
de setembre.
Molt bé. I recordem que el cardenal Omella al maig també presidirà l'Eucaristia un diumenge. En parlarem. Moltes gràcies, Miquel Bonet, dels Teatins, i gràcies, Pilar Sánchez, de la institució teresiana. Que vagi molt bé. Fins una propera ocasió.
Molt bé.
Moltes gràcies.
La teva crida, Jesús, ha estat al cor i vora el llac amb les xarxes a la mà. T'he seguit escoltant al fons la mar, seduït...
Montserrat ha informat que el període més prodigiós del monestir i de l'abadia pel que fa a visites de turistes i pelegrins ha estat entre el 2010 i el 2020, segons un informe del qual ha informat aquesta setmana l'agència de notícies Flama. S'han superat els 2.743.000 persones. Aquest és el sostre de turistes i visitants. Passada l'època pandèmica, el 2023, amb dades completes, hi ha hagut lleugers creixements i davallades, però s'ha quedat la xifra tocada als 2 milions. Concretament, 2.176.000 han estat els visitants que van pujar-hi en vehicle privat o bé amb autocar del gener al desembre de l'any passat. També us comentem que un petit grup de religiosos ha preparat un seguit d'activitats per recuperar l'alegria de la vocació quan algun membre de les congregacions ha patit abusos, principalment de poder o consciència. La primera activitat és un recés de vida consagrada amb el títol Guarir ferides per recuperar l'alegria de la vocació. Serà el 3 de febrer al projecte Maria Reina de la Pau des de les Dominiques de la Presentació al carrer Bellafila 4 de Barcelona. I finalment comentem que Carles Ruiz és des d'aquest gener el nou director general de l'Escola Pia de Catalunya. Catalunya. Acabem, gràcies per la vostra companyia. El Mirall torna divendres vinent a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau. La teva crida